Bestietes de la Caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
Vinga, gairebé 7 minuts que passen de les 5 de la tarda. Vaja la sintonia i tot, eh?
Sí.
Vaja la... Consol, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què feies? Com anar a cavall, ara?
Esclar, la caravana.
No, però la caravana nostra és amb motor, eh?
Ai.
Ecològic.
És que nosaltres, com que som més grans, de les d'abans, no?
Les de rodes.
No,
les
de cavall.
Laura, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Menjat panellets i castanyes o no?
Dos em vaig menjar el diumenge, que els va fer una... No sé, sóc una tieta abuela o no sé, àvia, una tieta àvia.
Tia àvia es diu.
No sé. Van vindre a buscar i em van posar portar a passejar i vam anar a dinar i vaig menjar panellets.
Veus que bé. Carme, bona tarda.
Bona tarda.
Tu què?
Jo no. No em veus lo gorda que estic.
Ai.
Pues això. Ai.
Ara parlarem d'això.
Ai.
Ara parlarem d'això una mica.
Ja va bé.
Perquè avui estem acompanyats tots d'un atleta de cap a peus. Ell és en Miquel Pogorull, conegut a les xarxes per tenir 83 anys i corre maratons.
No teniu una arruga, eh?
No. Ha corregut més de 1.000 curses i fins a 46 maratons. De fet, aquest 6 de novembre va fer 34 anys que va córrer juntament amb la seva dona a la Marató de Nova York, tota una fita per qualsevol esportista. També és un activista de l'esport i ara ho fa a través de la lectura, publicant aquest Gambada a Gambada, l'alegria de córrer. Miquel Pogorull, molt bona tarda.
Bona tarda.
Li pregunta a Miquel. Miquel, tu fas running?
No faig running.
No, eh?
Jo corro i cada dia corrinyo més aviat que corro.
Sí?
Sí.
M'agrada molt això.
Ara us explico.
Això anava a dir jo. Digue'ns què és corrinyo.
Corrinyar és un verb que s'utilitza molt al Baix Ebre. És català.
Sí.
I significa córrer sense gaire pressa.
Ah, val.
O caminar ràpid.
Per exemple, no? Eh? I passa que cada dia, més que córrer, corrinyo.
Miquel, escolta'm, no sé, tens comptats els seguidors que tens a Twitter o no?
He de dir que tant ho miro i...
Són un munt, són un fotiment.
L'última vegada he vist a Twitter 22.000...
22.000, eh?
22.600 o...
Una borrada d'aquestes.
Sí, una bestiesa i una cosa incomprensible, no ho dic sense falsa modèstia, eh? Em sembla que no pot ser. Perquè el Twitter és una xarxa que hi ha gent gran, evidentment, però hi ha molta gent jove. I que molta gent jove s'interessin pel que diu un iaio, pues em sembla sorprenent, francament. Ho dic de debò, eh? Ho dic en sèrio.
Tu et consideres, Miquel, un influencer?
No, en absolut. No sé ni el que vol dir. Bueno, sí que sé el que vol dir, però no m'hi considero en absolut, Joan. En absolut. En absolut. Només faltaria.
T'ho pregunto diferent. Et sents referent de tot aquest públic jove que tant et segueix?
M'ho diuen, i clar, arriba un moment que dius, potser sí que contribueixes a que la gent es mogui, potser sí. De fet, he de dir que una cosa que m'agrada moltíssim és pensar que pugui servir una mica de testimoniatge de que una persona gran, pues, si es mou, es manté en forma, pues serveix per alguna cosa, no?
Totalment d'acord.
Miquel, com vas començar a córrer?
Vaig començar a córrer als 40. Era gran. Sí. Vaig començar a córrer als 40. Vaig començar a córrer als 40 després d'haver estat ben bé 10 anys sense moure'm. Jo havia jugat a bàsquet, tot i que no arribo a metres de tanta, en una època que no calia ser molt alt. Avui en dia no hi ha res a fer. Però...
El base, eres el base o no?
Sí, tot i així era el base. I vaig deixar de practicar esport als 30, més o menys, i vaig estar, doncs, això, 10 anys sense fer cap esport, i als 39 o por ahí em trobava molt estressat per la feina també, i gras m'havia engreixat molts quilos, m'havia engreixat, bueno, si no arribo a 1,70 i pesava 85 o 86 quilos, i sobretot la qüestió també aquesta del neguit, vaig anar al metge, i em va dir, vostè, llavors et deien de vostè tothom, vostè té que fer esport, vostè té que fer exercici, i fer exercici significava per mi jugar a bàsquet, però jugar a bàsquet quan ets gran és gairebé impossible, perquè no hi ha equip de veterans de jugar, per jugar a bàsquet, o almenys en aquella època no n'hi havia.
No,
i ara tampoc, oi? I bé, vaig començar a córrer perquè vaig llegir un dia el diari Avui que el Ramon Oliu, va ser un químic català que va venir aquí a Barcelona per qüestió de feina, ell treballava en una petroliera i va estar aquí uns anys, eh? I llavors va arribar aquí, ell havia corregut la Marató de Nova York, gran ja, tenia 52 o 53 anys, i estava entusiasmat amb això del córrer, eh? I se'n va anar, com a anècdota explico, se'n va anar a la federació a preguntar quan hi havia la Marató Popular a Barcelona, i li van dir, no, aquí no hi ha ni popular ni res, aquí es fa una marató a l'any, a algun lloc d'Espanya, que és el Campeonato d'Espanya de Maratón, i la fan atletes ja gairebé professionals.
Ara de seguida... Ara de seguida parlem de Ramon Oliu, sí. Abans, però, Miquel, què et dona a córrer?
A mi em dona molt. Em dona moltíssim. Moltíssim. La part física, per descomptat. Per descomptat. Però sobretot, i ara, a mesura que ja soc gran, per la part anímica. Molt. Perquè estava més que estudiat. Al fer un exercici, generes unes... endorfines, sí, que et dona benestar, eh? Sobretot, també hem de dir el ritme en el que jo feia aquest exercici, perquè no és el mateix el que veiem. A vegades quan parlo de córrer, pues, procuro explicar que no, que el que veiem per la tele amb els canians, per exemple, és una cosa totalment diferent del que feia jo, absolutament diferent, eh? I que jo el que feia és trotar, senzillament, i això generes benestar. Està claríssim.
Deia, parlem de Ramon Oliu perquè precisament tu vas rebre el premi Ramon Oliu.
Sí, vaig tenir el goig l'any 2018, que va ser l'última marató que vaig fer a Barcelona, de rebre aquest guardó, que és un premi que donen al corredor de més edat que acaba la marató de Barcelona, i aquell any em va tocar a mi, va ser una joia, perquè Ramon Oliu per mi ha significat sempre moltíssim. De fet, he de dir que potser és la persona que més va influir perquè jo comencés a córrer i comencés a trobar-me bé, perquè aquesta és la qüestió.
Clar, si mirem enrere, ens parlaves d'aquell 2018, veiem que no has tornat a competir després de la pandèmia, però córrer, segueixes corrent, eh?
Segueixo corrent i he tornat a competir curses de poca distància. Per exemple, el juliol, fa uns mesos, vaig córrer a Sant Adrià, una cursa de 5 quilòmetres, per exemple. I, què sé jo, els primers d'any vaig córrer el barri Sant Antoni, que és de 10, i curses de menor envergadura. Les maratons es pot dir que ja no... Sobretot aquí a Barcelona, perquè aquí a Barcelona donen 6 hores. El reglament exigeix fer-la en menys de 6 hores, i ja no m'hi veig encor.
Tens intenció, però, de fer alguna marató en algun lloc o no?
Si em toca la loteria, a la millor puc anar, què sé jo, a Nova York, que donen 10 hores. Bueno, a Nova York donen el temps que vulguis. Nova York donen el temps que vulguis.
Abans parlàvem de que la pandèmia va estroncar una mica la vida de tothom. És clar, si tu sorties a córrer i de cop arriba el confinament, com et sents quan arriba tota aquella època?
Ho vaig resoldre... Diré ara, ho vam, perquè la meva dona, que abans tu has dit que tinc 83, la meva dona en té 81, i també corre. I ha corregut maratons. I ho vam resoldre corrent amb una bicicleta estàtica a casa. O sigui, teníem una bicicleta mig arraconada i la vam treure, i la posàvem, la teníem en el balcó, es pot dir, a la terrassa, digue, com vulguis, i en allà cada dia vam estar fent una hora de bicicleta estàtica durant tot el temps de la pandèmia. Ella, per un costat, quan acabava ella, començava jo, o al revés.
Deixa'm donar unes dades, Miquel, que em semblen esgarrifoses, i és que segons l'Institut Nacional d'Estadística a nivell nacional, segons aquesta enquesta de l'any 2020, un 36,4% de persones de 15 o més edat es declaren persones sedentàries en el seu temps lliure. Clar, què li cal a la societat per fer més esport, Miquel?
Li cal educar-se en aquest sentit. Cal educar-se en aquest sentit i cal que les escoles, i no direm els pares, clar, facin l'absolutament imprescindible perquè els nens i nenes facin esport. Fan esport normalment, quan són petitets, es pot dir, però després, quan comencen a ser adolescents, i ho deixen, tant ells com elles. I això és dramàtic, francament.
Abans ho deies, que has corregut no sé quantes maratons, 46 maratons, que em sembla una barbaritat, més de 1.000 curses. Quina és la sensació?
Perdona. A Catalunya hi ha qui ha corregut moltíssimes més maratons. No cal anar lluny, aquí a Barcelona.
Però Miquel, no amb 83 anys.
Ah, bueno, sí.
Deixa'm que apostilli una mica aquí. No. Sí, sí. Què sents, Miquel, cada cop que creues la meta?
Una felicitat extraordinària quan acabes una marató, especialment. Perquè creuar una meta de curses, n'he fet gairebé un miler, i bé, també és molt, molt bo, molt gratificant creuar, arribar a un lloc on després d'estar una hora o dos o tres, el temps que sigui, però la marató, acaba una marató és una cosa indescriptible, perquè ets capaç de tot una vegada s'acaba la marató.
Clar, acabes maratons amb una certa edat, ets molt partidari d'aquella frase que diu si vols pots?
Si vols pots, absolutament convençut. A més, és que deixa'm dir-ho en primera persona, no és que ho hagi llegit en algun lloc, és que jo procuro he procurat fer-ho sempre, es pot dir, i especialment a mesura que m'he anat fent gran.
Ho dius, que no vols ser un ancià, ho expliques en aquest llibre, Gambada, l'alegria de córrer, publicat per Columna.
Sí. Això que dic potser és una mica exagerat, o inclús pot ser, anava a dir, irreverent, perquè, escolta, ancià és una cosa digna d'admiració als ancians que hi ha, no? És una metàfora, No vull ser ancià en el sentit de que no vull ser una persona rondinària, que a vegades passa, o sense il·lusions, No vull ser aquesta mena de persona que potser la vida l'ha portat per un camí i unes circumstàncies ha fet que sigui una persona vella amb poc entusiasme, Senzillament, jo procuro tenir l'entusiasme i la il·lusió, si pot ser dos il·lusions més que una, cada dia.
Clar, si anem per aquest camí, ara em deies, jo no vull ser una persona vella, aquelles que consideren que tenen poca esma per fer coses, que deixen de fer coses. No sé si creus que hi ha una part de problema estructural o social que fa que els joves pensin que la gent gran és inservible, d'alguna manera.
D'això es diu, Joan, això es diu cada vegada més. I a mi em costa. Diria que hi ha una joventut extraordinària. Extraordinària.
Que bé sentir això,
El que passa és que si agafem els diaris o els mitjans, doncs parlen d'una joventut que fa coses que potser no són extraordinàries. Però hi ha una part del jovent que, escolta, per tant, estic segur que no és ben bé així realment que ens considerin en els vells que ja han fet la nostra feina i que ja hem d'estar separats. No, en absolut. Deixa'm dir-t'ho. Jo a través de la xarxa em sento molt estimat. I em sento molt estimat per aquesta quantitat de gent jove que està a la xarxa. he dit a la xarxa, i no diguem a la família, i no diguem als companys, als amics, eh?
En aquell llibre, Gambada, Gambada, l'alegria de córrer, Miquel Pucurull comença cada capítol amb una frase, de fet algunes s'han convertit en tuits fins i tot virals. Una de les primeres és en el capítol Marató, i dius el següent: a la marató es corren 30 quilòmetres amb les cames, 10 amb el cap i 2 amb l'ànima, i 195 metres amb llàgrimes als ulls.
Sí,
més o menys és així. Més o menys és així.
No sé si és allò que en diuen el mur, no? Trencar el mur.
Sí, el mur és el quilòmetre... Apareix més o menys, el quilòmetre 32. Eh? 30, 32. I apareix, eh?
Sí, eh?
Sí, i tant.
És duríssim aquell moment, suposo.
Apareix no únicament a nosaltres, que som corredors de patacada. Mm. Apareix hasta els molt bons. L'altre dia, el diumenge passat, a la marató de Nova York, el que anava primer... el 32 va caure a terra. Oh. No sé si ho vau veure.
No.
Bueno, el 30, no sé si era el 32 o...
Sí, sí.
Més o menys, eh? És una... O sigui, el cos no està concebut per aguantar tantes hores, tant temps, perdent suc, perdent energia, perdent glucogen, eh? I ni aigua, ni històries, ni res. No hi ha res a fer. O sigui, et quedes d'aust. Eh?
Té un punt de masoquista fer una marató?
Probablement. Probablement. No diré que no. No diré que no.
Si ens endinsem encara més en aquest llibre, el Gambada Gambada, l'alegria de córrer, editat per Columna, en un altre dels capítols parles de les dones.
Sí, 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 sí. Abans, fora de micro, estava parlant amb les tietes.
Sí.
El fenomen actual que vivim a Catalunya, que és el que conec, i em sembla que és de tot arreu, és que la dona s'ha anat incorporant a l'esport d'una manera forta, ferma. Només cal dir que l'altre dia va haver la cursa de la dona aquí a Barcelona.
Sí, senyor.
I em sembla que eren 30.000.
30.000,
eh? 30.000, sí. Mm. I si pensem el nombre de dones que van córrer aquesta mateixa cursa fa 10 anys, no ho sé, però segur que eren potser 10.000, perquè sempre han sigut moltes, no? Però això creix. I a mi, especialment, aquest desenvolupament de la dona dintre de l'esport és una cosa que, i sobretot dintre del moviment aquest del córrer, és una cosa que m'interessa molt. M'ha interessat molt sempre. Sempre, perquè la meva dona, com us he dit abans, ha fet maratons, i la meva filla gran també feia maratons. I clar, m'ha interessat molt.
Hi ha masclisme al món dels atletes?
Sí, ja, perdó?
Masclisme.
No ho sé, no t'ho sabria dir, perquè no ho percebeixo.
Una de les últimes frases del teu llibre parla sobre les gestes també, eh? I dius el següent: tots els que acaben una marató són guanyadors, la diferència entre el primer i l'últim és que aquest va més a poc.
Sí.
M'agrada,
sí,
molt, eh?
Està molt ben trobada.
Sí. Bueno, clar, això és un...
És una mica aquell, l'important és participar o no?
Sí, evident, clar. L'esport, sobretot aquest esport anònim, que no, aquest esport amateur, l'important és participar. A les curses hi ha molt bon rotllo. Molt.
Molt companyerisme.
Molt. Hi ha molt. A més, t'enganxa perquè comences a córrer curses i al cap d'un temps doncs coneixes amics i amigues que també corren curses, i abans de la cursa pues, es parla de 100.000 coses, i a l'acabar també. Bé, jo tinc uns amics, millor dit, els millors amics que tinc els he fet a la carretera de les Aigues,
entrenant
amb altres amics i amigues fa molts i molts anys, i vam estar fent-ho durant molts anys. Ara no hi pujo perquè no tinc cotxe ja, i pujar a dalt em costa, eh? Però ens veiem, per exemple, el dia 15 anem a sopar, uns quants.
Fantàstic.
15 o 16.
Bueno, perquè són amistats sanes, de...
Exacte.
Tots teniu el mateix concepte de la vida, de l'esforç...
Ni més ni menys.
I això és importantíssim.
Ni més ni menys. La veritat és que jo ho recomano a tort i a dret fer exercici. Clar, parlo de córrer perquè és el que conec, però ho recomano a tort i a dret per les avantatges que es tenen. I sobretot, insisteixo una i altra vegada, quan a partir d'una certa edat, que és difícil dir a partir de quan, però ja ens entenem.
Aquest llibre jo estic segur que llegirà molta gent jove, molta gent jove, precisament perquè les xarxes, Miquel, et segueix molta gent jove. Miquel Pucurull, què li diria al Miquel Pucurull de 40 anys quan va començar a córrer? Li donaria algun consell o no?
Li diria que no fes la primera marató que va fer. Perquè la vaig... No, perquè ara no puc dir que vaig fer ben fet, perquè la vaig fer amb únicament amb 7 mesos d'entrenament. O sigui, el Miquel Pucurull dels 40 anys que va córrer la primera marató sense saber què era, ara no li recomanaria. És més, no ho recomano a ningú.
Quan es necessita entrenament per una marató?
Com a mínim, un any de córrer d'una manera freqüentíssima, diria. Cada dia, sinó cada dia 5 o 6 cops a la setmana. I durant un any... O sigui, dit d'una altra forma. Una persona sedentària, com era jo, una persona sedentària, que vol començar a trobar la forma que tenia quan era més jove i vol fer una marató, li diria, durant un any has d'estar corrent. I al cap d'un any, fer la marató si tu vols, però sobretot fer-la amb molta cura, sense pensar si vols fer 4 hores, o 2 hores, o 3 hores, o res. Ara, que li recomanaria, sí, perquè córrer una marató és el màxim que pot fer un corredor. Bueno, el màxim, no sé. Cadascú dirà el mateix. Potser el que és velocista dirà, escolta, com als 100 metres no hi ha res. I és veritat, segur. Però una marató... La mística que té la marató no la té cap més prova atlètica. Està molt embolcallat, això. I la satisfacció que tens, com abans dèiem, no? El creuar la meta, que et posin la medalla, et donen un petó a una noia a l'arribada, que et posa una medalla, la família que t'està esperant, tot això, que ajuda precisament a acabar-la, també.
Sí, eh?
Sí, clar.
I la satisfacció d'haver-la acabat.
I la satisfacció d'haver-la acabat perquè abans de començar-la, encara que n'hagis fet moltes, sempre, la primera no diguem, però les altres també, perquè sempre tens el dubte de si t'anirà bé o no t'anirà bé. De fet, perdoneu, jo n'he començat 51, n'he acabat 46, però n'he començat 51. Uh-huh. O sigui, 5 més vaig tenir que plegar.
Clar, Miquel, abans ens ho deies, deies, maratons ja no, com a mínim la de Barcelona ja no, però seguiré corrent. Tens pensat parar?
No.
Ben fet.
Francament, no, en absolut. Bueno, bé, clar, dependrà de si tinc alguna malaltia.
Si et fan parar.
La vida clar, et pot fer parar, però vull dir...
Clar, però almenys...
La teva mentalitat és no.
Exacte, no. Exacte. No, perquè em va molt bé. Em va molt bé i procuraré... Bueno, vull sortir aquest matí. Bueno, cada dia, no. Cada dia, excepte el divendres, normalment. O sigui, jo descanso un dia... o dos. I quan dic jo, torno a pensar en la meva dona. Ella trota. Nosaltres ja no diem corre. Abans he fet la broma aquesta del corrinyar o del trotar. Corre, el concepte aquest de corre ja l'hem tingut, ja està una mica erradicat. Però trotem una hora cada dia, sí, més que menys.
Influència molt tindre la dona al costat, suposo.
Sí.
He tingut molta sort en aquest aspecte.
Ajuda molt, no?
Ajuda.
He tingut molta sort en aquest aspecte perquè ella va començar a córrer al cap de pocs mesos que jo vaig començar a córrer. Aquesta és la història. O sigui, vaig començar a córrer a l'any 79, a l'agost del 79, i ella va veure que em vaig començar a primar, que era un dels objectius que tenia, i vaig començar a córrer per aprimar-me, Tot això dels maratons i tot això ni se m'ha acudit. Vaja, ni pensar-hi.
Has calculat, Miquel, què es perd amb una marató?
Bueno, això està... Clar, dependrà del temps que facis, dependrà del dia, dependrà del que pesis tu. Es perd, i tant, clar.
Estava pensant, si jo perdo en una nit de petum, imagina't en una marató. Per cert, que aquest any has guanyat el Premi Fundació Fira Gran 2022 en l'àmbit esportiu,
També és una altra cosa que dius, Escolta, però no sé pas per què. Però bueno, me l'han donat encantat de la vida, sí.
Perquè t'ho mereixes.
No, perquè sóc gran, d'edat.
Ei, bueno, l'edat està al cervell, eh?
Sí, però escolta, d'acord. Però el premi Fira Gran me l'han donat per l'àmbit esportiu i dius, home, escolta, aquest premi de Fira Gran amb l'àmbit esportiu li han donat, què sé jo, al Reixac, li han donat a atletes...
I no serà perquè corri en Reixac, eh?
I no serà perquè corri, però vull...
Ai, ai.
Perdó, Reixac.
Ja ha sortit la tribunera.
Ja. No, vull dir com a exemple que li han donat a personalitats que tenen... Vaja, però a mi soc una persona...
Tu tens la teva.
Sí, sí. Ah. Bueno, que no pugui semblar que refuso, ni molt menys, jo vaig estar encantat que em donessin aquest premi. Però vull dir, que, bueno, clar, veuen que és una persona gran, que es mou. Jo el que m'agradaria que la gent em conegués, no tant per la qüestió aquesta de l'esport, que també, evident, sinó perquè, tot i tenir 83 anys, faig coses.
Clar. T'has sobtat, Miquel? Perquè em parles així una mica, eh? T'has sobtat aquesta notorietat?
Sí. Francament, sí. A vegades a la dona li dic, escolta tu, però tu t'ho imagines? Jo no, escolta, perdona, Joan, jo no m'hagués imaginat fa fins als 70, quan, abans dels 70 anys, anar amb una emissora de ràdio i parlar. No m'ho hagués imaginat, de cap de les maneres. O anar a la televisió, o que em donessin un premi, és que ni vaja, en absolut. En bona mesura, perquè fins als 70 anys no em coneixia ningú. Però als 70 anys, bueno, potser per la cosa aquesta, tornem-hi una altra vegada, l'edat dona una pàtina, no? I als 70 anys em van fer una entrevista per televisió al Savi Bonastre, per cert, eh? Uh-huh. Perquè complia 70 anys i corria la Jean Buen, me'n recordo perfectíssimament, i bé, a partir d'allà, doncs els periodistes us fa sempre molta gràcia que una persona gran faci exercici.
Home, convindràs amb mi que normal no és.
Malauradament, no ho és, però cada vegada ho és més, eh?
Ah, sí.
Compte.
Per sort.
Compte perquè ens equivoquem. Quan jo vaig començar a córrer, a la marató de l'any 1980 a Barcelona, que era la primera que es va fent aquí, les dues persones més grans tenien 61 anys. 61 anys. Ara, de 60 en amunt... Bé,
un fotimer, no, eh?
Com un fotimer? Centenars.
Sí, eh?
Sí, i tant. O sigui, tot això ha anat canviant molt, eh? Molt, molt. I tota aquesta quantitat de gent de 40 i 50 anys, que ara, amb una cursa popular, la mitjana són 40 i 50 anys. No, 50 potser no. Però 40, sí. Són gent gran. Tot això, doncs clar, arribaran a grans, si no ho deixen, i guanyant premis com els que estic guanyant jo.
I la dona també té aquest marge, o sigui, vull dir, perdona, es veu l'avançament amb la dona?
Molt.
Per part del part de fora, eh? No per als que corren. Entén-me, vull dir, tu m'has dit que tu als 60 i alguna cosa no haguessis mai pensat que estaries fent alguna cosa, una emissora, un... La teva dona ha pogut fer això?
Sí, la meva dona també l'entrevista.
Sí? Val.
I també li fan algun reportatge a vegades perquè clar, 81 anys que se'n vagi... Ara cada matí se'n va a l'escorxador, a dins de l'escorxador, que és de terra,
sí.
I ha fet 6 maratons, i va fer 6 maratons... i ha fet curses fins al 2018, i clar, també és una persona que jo li tinc una admiració en aquest sentit, perquè no ho deixa, i es manté físicament i anímicament, perquè fa coses també. I...
És una referència que tenim que fer...
Tu sí, però la resta de la gent també?
A mi m'agradaria pensar que cada vegada més... hi ha gent que fa coses.
Val, d'acord.
De seguida us segueixo donant la paraula a les tietes per parlar amb en Miquel Pucurull, que avui ens acompanya. Abans, però, em diuen des dels serveis informatius d'aquesta casa, abans ho dèiem, que s'havia perdut una dona, havia desaparegut una dona de 87 anys, una dona que es diu Núria, que té demència, que portava un anorac curt blau marí i un bolso granata, i que s'havia perdut per la zona del mercat del barri de Sants de Barcelona. Doncs bé, ens ha pogut confirmar la família Radio Estel que a hores d'ara han trobat aquesta senyora, per sort no ha passat res més i ha anat a més. Consol, deies?
Jo volia felicitar el Miquel Pucurull perquè per tota la seva trajectòria, però sobretot perquè és un referent. I crec que és molt important persones com vostè, que és una persona d'edat...
Perdona, ens hem de dir de vostè.
Jo tira pel dret, Miquel.
I jo. Som d'una antiga escola. Fos persones com tu, si m'ho permets. I perquè tenim il·lusions. És a dir, que som grans, però fem coses i tenim il·lusions. I això és, crec que és molt important pels joves, per la societat en general, perquè potser s'associa a gent gran d'edat amb malaltia. I això no és ben bé així. Hi ha una minoria de gent gran que té malaltia, pobresa. Llavors la imatge que hi ha és gent gran residència, no? I la decrepitud, tot això que això comporta. Però la gran majoria avui en dia de persones de 60, 70, 80 anys són meravelloses, tenen moltíssim que aportar. I llavors jo mateixa em meravello, persones doncs, de 80 anys, penso, jo vull ser així, no? Vull dir que jo falten 20 per arribar més o menys a aquesta edat, jo vull ser així i penso que els joves doncs, també han de veure d'aquesta manera, que la vida és no acaba als 60. La vida és un continu i ens podem enamorar i podem... Igual passa amb les actrius, o que no hi ha papers potser per les actrius per certa edat, no? Últimament això està canviant també. Però mica en mica tots estem trencant com petites llances en favor de la gent gran, de la gent d'edat, per dir-ho d'una manera.
Estàs parlant a un convençut. Sí, bueno, només cal veure's a vosaltres. O sigui que és ben cert que una persona pot ser gran d'edat, però el cervell, que és el que interessa, perquè la qüestió física és important, però és molt més important encara el cervell.
Totalment.
Que et permet fer coses que és veritat, el que dius també, potser existeix una concepció de la bellesa equivocada. També potser perquè llegim a vegades pues, que aquesta persona... Què sé jo, que hi ha hagut inclús persones que els familiars han pagat amb una persona gran. Tot això ens fa molt mal. Perquè és una... Com deies tu molt bé, és una minoria absoluta. O sigui, la gent en general té un respecte per la gent gran, encara que a vegades llegim que no passa això, en general és així, no hi ha dubte. I en general també, de debò, la gent de... no sé, de 60 anys, 60, 70 anys fa, i 80 fan coses que potser anys enrere era impensable, perquè quan s'arribava gairebé als 50 o així, et semblava ja una persona ja es podia, com aquell que diu, la societat l'espitjava no, a deixar de fer, i avui en dia això s'ha acabat.
Jo estic portant un casal de gent gran i la meva companya també, i realment et quedes sorprès de l'ànim, de l'entusiasme i de persones de 90 i 93 anys. Fan excursions, tenen ganes de viure. Vull dir, juguen a qualsevol, al rumicú, a cartes, i tot això és meravellós, perquè vull dir, a part de que tenen una vida social que van parlant amb gent i el cervell no s'atrontolona, I realment és encantador veure'ls d'aquesta manera. La il·lusió que tenen per seguir vivint i la il·lusió que tenen que agafar pel dia a dia, no? I veus les senyores que s'arreglen, els senyors que venen també arreglats. A mi m'entusiasma això.
No. Deixa'm dir-te una cosa. Jo tinc la sort, des de fa 3 anys, de fer xerrades a casals.
Oh, mira. Ja vindràs al nostre. Ja està, ja t'hem contractat.
Sí, vindré encantat.
I
això que dius, ho visc, ho veig que venen moltes més senyores que senyors, per cert, de les xerrades.
Per desgràcies que aquestes edats hi ha més senyores que senyors.
No, no, però escolta, és que la proporció, sí, deixa'm dir-te, perquè és així mateix, de les senyores que venen a la xerrada d'un iaio que parlarà de córrer i de lo bé que va fer exercici, ple, anava a dir ple, per cada 100 senyores hi ha un senyor.
Sí, sí,
sí. 100 senyores i un senyor, m'agrada això, com el programa que feien a TV3. Miquel, una darrera pregunta. Mira, jo fa anys anava a córrer amb... per desgràcies de la vida em vaig destrossar una mica el genoll, ara ja estic millor i tinc moltes ganes de tornar a sortir a córrer. Si torno a sortir a córrer i et trobo pels carrers de Barcelona, et podré dir puc-ho?
I tant. És el que més m'agrada, fins al que et vaig a dir. Perquè, efectivament, quan era petit em deien puc-ho, puc-ho se'm va quedar, i quan et diuen puc-ho, em rejuveneix, em fa més jove.
Miquel Pucurull, Pucu, Gambada a Cambada, l'alegria de córrer, editat per Editorial Columna. Ha estat un plaer, per tant, la veritat, que vagi molt bé.
Sí, per mi també.
Gràcies per vindre, moltes gràcies.
Un exemple per tothom.
Gràcies a vosaltres, de debò que m'hi ha estat molt bé, francament.
Nosaltres. I nosaltres.